Benvinguts a l'Internauta.
Xiquets i xiquetes, això és l'Internauta, el programa que Jordi Vendrell es va inventar l'any 1995 i que així continuem fent-lo aquesta temporada, que ja s'acaba, per cert, s'acosta l'estiu i ja entra el solet, en podcast a través de VilaWeb. Ja sabeu que podeu trobar-ho a www.vilaweb.cat i també a través de les més de 150 emissores del Principat, del País Valencià, les Illes i la Catalunya Nord, Ràdio Arrels també, que reboten aquest programa i el fan arribar per les zones tradicionals. Avui parlarem molt de política, perquè tenim un convidat que és una de les persones de referència en la informació política en este país, el Francesc Marc Álvaro. Com estàs?
Molt bé, bé, molt content de ser aquí.
Amb el Francesc, que és una persona a la qual, a més, podem dir que podem considerar-nos amics en el sentit generacional i en mil sentits, l'hem convidat precisament perquè fa temps va aparèixer una web que ha cridat molt l'atenció, que és el clauer.cat, i aquesta setmana, o fa 10 dies, no ho recorde, això s'ha convertit en un llibre, i per tant parlarem de la web, de com la web es converteix en llibre, i parlarem de lo que explica el llibre i lo que explica el clauer digital, que és la política, que és el procés d'independència, etc. El Josep Casulleres avui s'ha passat a l'Internauta perquè parlem de política.
Sí, senyor.
Està bé?
Parlarem.
A l'altra banda dels vidres, el Jordi Carreño, també com cada setmana, controlant els botonets i la musiqueta d'aquest Internauta que comencem ara mateix.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Com deia, avui, hora de parlar de política. El clauer.cat és una web, ara ho explicarà el Francesc Marc millor que jo, però vaja, jo situo el tema. El clauer.cat, www.elclauer.cat, és una iniciativa que un conjunt, em sembla que de 14 associacions civils, de la vida civil, molt importants totes elles, van decidir crear, farà ara cosa d'un any o un any i mig, per donar respostes una mica a les moltíssimes preguntes que la gent té sobre el procés d'independència. Van fer una web que s'ha convertit en una de les referències clares en el país a l'hora de discutir o de preguntar allò del Woody Allen, com era tot el que vostè volia saber sobre la independència i no es va atrevir a preguntar.
El Woody Allen no deia independència.
Bé, però més o menys, diguem, ens entenem. I en tot això, doncs, suposa que responent a l'èxit del projecte, la cosa s'ha convertit en un llibre que l'editorial Coma Negra ha publicat, www.comanegra.com, amb un pròleg d'en Francesc Marc Álvaro i Salvador Cardús, raó per la qual en Francesc Marc Álvaro el tenim amb nosaltres per parlar de tot això. Quin clauer portes tu, per cert?
Jo porto un clauer no tan ple de claus com aquest, amb menys claus, sí, aquí en donem moltes, eh?
Primer expliquem-ho una mica això. Assemblea Nacional Catalana, Associació Catalana de Professionals, l'Associació Municipis per la Independència, Cercle Català de Negocis, el CIEMEN, el Col·lectiu EMA, la Fundació Catalunya Està, la Fàbrica, l'Òmnium Cultural, etc. Estem parlant del gruix, diríem, sí, del sobiranisme civil, es podria dir d'aquesta manera.
Sí, està molt ben dit. Això és un intent una mica especial perquè no sempre tothom es posa d'acord, no? I aquest cop ens van posar d'acord 14 entitats de molt diferent naturalesa, perquè hi ha històriques, n'hi ha de noves, n'hi ha de petites, n'hi ha de grans, n'hi ha de temàtiques, n'hi ha de, diguem, més genèriques, per fer una cosa que molta gent estava fent cadascú pel seu cantó, que era argumentaris per explicar la necessitat d'un estat català, d'una independència de Catalunya. Ja hi havia molt material fet, perquè la gent anava treballant, i vam dir, a veure, estem fent molt esforç, per què no fem una cosa que és molt lògica, cooperar i aprofitar el que hem fet, i fer sinergies, i vam fer això. Vam aprofitar el coneixement que hi havien fet entitats i experts, acadèmics, universitaris, etc., i vam fer una plataforma única, que li vam dir el clauer, per allò de les claus, I una mica va ser molt fàcil, val a dir, ho dic, diguem, per ser just amb tothom, posar-nos d'acord totes les entitats. La gestió concreta la vam fer des d'Òmnium, la producció, diguem-ho així, però és un projecte, diguem, coordinat i col·lectiu, i pactat i diguem, assumit per totes les entitats.
Però perquè ens entenem és allò respondre a dir què passa amb la meva pensió,
sí.
Com funcionaran els trens...
concret.
Allò, eh?
Sí, les coses concretes, perquè és veritat, i VilaWeb n'heu parlat i en parleu força, hi ha una emergència de novetats bibliogràfiques sobre el procés d'independència, molts i molt interessants. I el fet és que moltes són de caràcter teòric o són de caràcter més especulatiu o jurídic o sociològic. Nosaltres volíem fer una cosa molt de carrer, molt de peu pla, de preguntes. És a dir, què et preguntaria la senyora Maria quan et troba a la fleca, no? Què passarà amb les pensions, noi? Això. Volíem donar resposta a coses concretes, no especular gaire, no fer volar coloms, i ja hi ha gent que diguem, es planteja l'escenari més imaginativament. Nosaltres volíem respondre a coses de carrer, de totes les àrees de la vida que tenim tots, des d'economia fins a empresa, cultura, esports, immigració, infraestructures, però molt, molt, diguem, a peu pla. I així va néixer la web, la vam tirar endavant a la primavera, i ara, arran del concert que vam fer l'altre dia al Camp del Barça, doncs un editor va dir, es va enamorar de la web, l'editor de Coma Negra, el Joan Sala, i va dir, escolta, jo assumeixo el risc d'agafar tot el contingut i transformar-lo en llibre. I de la mateixa manera que la web té tres llengües, el català, l'espanyol i l'anglès, l'editor també doncs, el treu el llibre en les tres llengües. Ja ha sortit en català i en anglès i sortirà abans de l'11 de setembre en castellà també.
És curiós perquè no passa sovint que una web es converteix en llibre.
No, això vosaltres que sou gent de web...
En llibre de paper, sí, objectiu.
És el món, diguem, suposo el món que hi ha, que anava a dir el món que ve, però em perdonareu, el món que tenim, no? Perquè és veritat, això va ser primer una web i s'ha transformat en llibre, i hem descobert, això és una mica descobrir la sopa d'all, que hi ha molta gent que evidentment prefereix el llibre encara, perquè, bueno, ho sabeu de sobres vosaltres millor que jo, hi ha uns usuaris que per edat i per formació són molt hàbils en l'entorn digital, però hi ha molts socis de l'Assemblea o d'Òmnium o del Cercle Català de Negocis, de totes aquestes entitats, que encara no són gent experta en movent-se a la xarxa. En canvi, el llibre, com a tecnologia, els és molt pràctic. I també val a dir que per fer el que en podríem dir la pedagogia interna, allò, tu te'n vas al teu barri, te'n vas al teu veí, te'n vas al teu poble i li dius... Escolta, com està això de la independència? És més fàcil donar el llibre que dir entra a la web, no sé, en segons quins sectors, no? Amb un estudiant meu no, però probablement el meu veí, que és un senyor que ja té més de 60 anys, doncs és més fàcil que li regali el llibre.
En Francesc Marc Álvaro acaba de dir a un estudiant meu no, perquè és professor de la Universitat Ramon Llull, que és veïna total, perquè és estem cantonada per cantonada, així al barri del Raval de Barcelona, és una de les seues activitats, igual que la periodística, sobretot les seues columnes al diari La Vanguardia de lectura obligatòria. El contingut del llibre és directament el de la web, o ha hagut de transformar alguna cosa? O...
Mira, ho explico. A la web donem tres nivells de lectura. A la web donem una resposta sintètica de cada qüestió, que és un paràgraf molt periodístic.
Si no t'interessa massa, sí, aquí està.
Això és ben bé aplicar allò bastant al periodisme clàssic. És a dir, tu vols una resposta immediata al primer paràgraf. Que vols una mica més, desplegues, i a la web et donen dos, tres paràgrafs més en funció de la complexitat.
De la piràmide invertida.
Sí. Però si encara vols més, a la web et permet enllaçar amb materials afegits, des d'estudis, estadístiques, articles de diari, enllaços a webs com la vostra, per exemple, materials diversos. Què és el que no hi ha en el llibre? Tota aquesta tercera dimensió de materials afegits, que, clar, aquesta no la podem donar en el llibre. Donem la resposta 1 i 2, però qui vulgui pot anar, diguem, qui quedi encaterinat d'una resposta i diu ara vull saber d'on surt això.
Pot anar a la web.
Sí, i s'ho descarrega.
I Una de les avantatges de la web és que, a diferència del llibre, que no saps si la gent llegeix més la pàgina 152 o la 73, és que a la web això sí que pots saber. No sé si teniu alguna idea de quins són els temes que a través del comportament en la web heu detectat, allò que li interessa més a la gent.
Mira, sobretot els primers dies de llançament de la web vam tenir un seguiment d'això i era cert que interessaven molt temes econòmics, això és previsible, però també a la gent ja molt interessada o molt convençuda anaven a temes que són molt emblemàtics, des d'allò de l'exèrcit fins a...
Allò de l'exèrcit, si tindrem exèrcit o no.
Sí, o la doble nacionalitat, o evidentment la pregunta sobre l'estatut de l'espanyol en la República Catalana, però també a vegades aquestes coses que semblen més anecdòtiques, on jugaran els equips catalans. Hi havia una barreja de, podríem dir, de coses importants
anglesa,
i de
no?
coses interessants.
Jo soc partidari que el Barça jugui la lliga anglesa. Sí, deixem de fer el pallasso.
Sí. Interessava molt, però, això és curiós, preguntes que tenien a veure amb possible conflicte. És a dir, si jo vull la doble nacionalitat, què em passarà? Si jo tinc uns diners en un banc que no està dins de Catalunya? Coses d'aquestes interessen a la gent. És a dir, el cas problemàtic, no? Ai, allò, què passarà?
Sí, un dels reptes d'aquesta web era que, clar, aquí exposeu tota una sèrie de respostes a preguntes molt diverses i n'hi ha que tenen una resposta més tancada. Què passarà amb les pensions, no? És a dir, és una resposta més tècnica i que pot tenir això, no? una més fàcil resposta, però clar, n'hi ha que són el castellà serà la llengua oficial, tindrà exèrcit, clar, una Catalunya independent, clar. Que això, segons qui ho respongui, et podrà dir una cosa o una altra. I és clar, aquí hi ha 14 entitats d'orientacions o pensaments també diversos, no? I suposo que aquest era un dels reptes que teníeu a l'hora de plantejar aquest instrument, no?
Sí, hi havia el perill d'intentar fer sense voler la preconstitució de la República Catalana. I no,
a més que el perill era molt atractiu.
Sí, però diguem, ja ho farà qui toqui, no? Diguem, els nostres representants constituents en el seu moment, no? I esperem que ho faci molt bé. Però no volíem fer-ho. Però, clar, inevitablement, quan et preguntes certes coses, estàs imaginant com organitzaràs la vida. Què va passar amb aquestes preguntes més d'ordre polèmic? Vam intentar reduir-les al màxim, en el sentit que si no era imprescindible i la gent no s'ho preguntava, doncs, fi, ja ho trobarem, perquè no podem respondre-ho tot. Però, per exemple, en el cas de la de l'exèrcit, on a Catalunya hi ha una cultura de pau molt forta i es va votar no a l'OTAN, o després hi ha sectors potser no tan importants del sobiranisme, que sí que creuen que hi ha d'haver un exèrcit, clar, havíem de trobar una síntesi. Què fa la resposta? No amagar la realitat. És a dir que hi ha un cert debat, que hi ha unes posicions, i exposar-les. I entenem que així és el més honest, perquè si haguéssim dit hi ha un criteri únic. On també vam haver de filar prima és amb el tema de llengua, perquè és un tema que, com sabeu, es presta, doncs, a... No, jo no diria que hi ha grans discrepàncies, però hi ha accents i abordatges molt diferents, o èmfasis, no?, sobre l'estatut futur de l'espanyol, etc. Vam intentar una resposta de síntesi que, si bé no fos la ideal de tothom, no fos incòmode per tothom. I és, jo diria que és la resposta que ens va donar més feina, perquè havia de ser molt inclusiva, oberta, i a la vegada no havia de ser agressiva per ningú. Per tant, els que creuen que hi ha d'haver un monolingüisme del català explícit i els que creuen que s'ha de legislar explícitament per l'espanyol, potser no estaran contents. I estaran contents, bueno, també he de dir, en honor, que les entitats van estar molt constructives i no hi va haver grans problemes.
Qualsevol gent que estigui escoltant, no, si tinga interès, www.elclauer.cat o la llibreria més pròxima, és la forma més ràpida d'aconseguir totes aquestes respostes.
Per cert, que la web també permet fer comentaris, fer aportacions.
Sí.
Com passats uns mesos, ara no recordo exactament quan ho vau posar en marxa, això devia ser començament.
A la primavera.
A la primavera, sí. Al març o així?
Sí, no? març.
Amb aquests mesos que han passat, quina valoració en feu dels comentaris rebuts, tant per quantitat com per la qualitat de les observacions?
Bueno, com sabeu que passa sempre amb aquestes eines, primer va tenir un creixement molt fort i unes visites, després s'ha normalitzat i ha baixat més. Creiem que ara amb el llibre tindrà un segon coet, perquè el llibre portarà gent a la web, no? Home, a veure, a la gent li preocupaven molt qüestions pràctiques, però també qüestions polèmiques. Diríem que el sobiranista molt implicat ja anava a la polèmica i la persona menys implicada volia aclarir. I teníem dos tipus d'interaccions. Nosaltres oferim la possibilitat i oferim a la web de fer preguntes. Jo tinc una pregunta nova, te la dic. Mm. Ens l'envien i nosaltres la passem a experts o entitats. Qui la pot fer millor? Els de la plataforma esportiva. Qui la pot fer millor? Els del Cercle Català. Qui la pot fer millor? El senyor que està a la Universitat de Cornell treballant això. Ho vehiculem i tenim resposta. I després hi ha gent que senzillament fa comentaris per ampliar, o gent que diu, mira, us heu deixat un material que seria molt bo a la resposta sobre patents, per exemple. I jo sóc un tio que treballo amb això, hi ha un document de patents de, que sé, de l'ONU. Clar, i el senyor aquest te l'envia i tu verifiques que allò és seriós, fem una feina de periodisme, que no sigui una cosa inventada, verifiques i ho penges.
Per tant, heu pogut ampliar documentació, sí, sí. Per exemple, amb aportacions, sí, sí, que han fet lectors.
L'eina s'enriqueix amb l'ús, que és una mica la filosofia, diguem, que toca, no? És una eina que es va fent més intel·ligent i més completa a mesura que... El que sí vam tenir molta obsessió és en no barrejar el debat calent que genera la controvèrsia amb el coneixement. És a dir, vam crear una finestra de xarxes, de Twitter, de Facebook, etc., perquè si la gent volia opinar sobre, per exemple, els temes aquest, l'exèrcit, opinés...
Separar l'espai...
Sí, però no contaminés el coneixement. I després, el que era la resposta canònica tancada, la podíem ampliar, però això passava per un circuit de verificació, de sedàs... que no era immediatista. En canvi, a través de Twitter i Facebook, la gent pot dir, escolteu, no m'agrada, m'agrada. Vam fer el circuit calent i el circuit més acreditat.
Si vas a la web, hi ha l'espai per fer un comentari o fer una aportació. Sobre es desplega una finestra amb un formulari, no? Poses nom, adreça de correu electrònic i la pregunta o el comentari que vulguis fer. Llavors aquesta persona rep la resposta de qui sigui que li pugui oferir una resposta a la pregunta que fa via correu electrònic.
Nosaltres agraïm la participació i llavors fem dues coses. Si és una cosa que ja s'ha respost o no es pot respondre, doncs no es treballa, perquè hi ha coses que no es poden respondre senzillament, no? Són tant del dia de l'endemà que no. I si la integrem, doncs llavors iniciem el procés de passar-ho a un expert, l'expert en fa una certa resposta, un equip més periodístic en fa la versió divulgativa i en fem les traduccions i ho pengem.
Sí, que podria ser que d'aquí un temps aquest llibre se n'hagués de fer una segona edició o una edició ampliada.
Clar, de fet ara ja hi ha més material sempre a la web del llibre, però vaja.
Aquí... Què passa? N'hi ha una cosa que a mi em fascina molt. Jo crec que és una de les eines molt poderoses del moviment sobiranista, no? Que és aquesta sensació de que tenim respostes per a tot. O sigui, a veure si m'explica. Tu tens a davant una gent que es limita a dir que no a tot, i a aquesta banda n'hi ha gent que treballa per aclarir fins a l'últim racó l'última qüestió, no? I això que s'ha construït, que he vist en una perspectiva, anava a dir de 5 anys, però pot ser de 2 anys, sembla increïble, perquè ara estem parlant amb una normalitat absoluta de com seran les pensions en la República, vull dir, una cosa com si ja donem per fet, que està ahí. Clar, això és, possiblement sí, o una de les causes d'aquesta potència, sí, del sobiranisme civil, no? Aquesta capacitat de respondre amb arguments, no? Sí.
No amb propaganda, diguem.
Exacte.
Jo crec que això ens dona molta credibilitat com a moviment i a més ens dona molta legitimitat davant tercers, perquè clar, nosaltres, i això em porta la filosofia de la web i del llibre, ens era fàcil fer un pamflet, però no volíem fer un pamflet, volíem fer un argumentari fonamentat amb dades i amb fets comprovats, al màxim de comprovats. És a dir, nosaltres hi ha coses que no les hem contestat perquè senzillament no hi ha coneixement per contestar-les. Per exemple, a Catalunya s'ha fet durant els últims anys, ho sabeu, molt estudi sobre economia i infraestructures. Però en canvi, curiosament i paradoxalment, sobre el futur de la cultura en la República Catalana Independent no hi ha gaires estudis. I observarà l'usuari de la web i el lector del llibre que hi ha més informació sobre economia que sobre cultura. Això és curiós, és una paradoxa,
és curiós,
que venint, diguem, d'on venim, doncs, del culturalisme, doncs no. Per què? Bueno, doncs perquè els experts d'aquest país s'han dedicat més a analitzar el PIB i els ferrocarrils en relació al poder espanyol i l'emancipació catalana, que, per exemple, com serà el teatre català en un marc independent. Clar, el llibre i la web no volia fer veure que això era tot igual, no volien fer veure, oi, ho hem estudiat tot. Hem presentat el que el país ha donat de si. Això també ens dona força en la línia que deia el Vicent, perquè no volem amagar l'ou. Si hi ha coses que no les sabem, no les sabem, i les que sabem només les diem si hi ha estadística, si hi ha estudis, si hem d'especular per especular, intentem fer-ho poc. I amb això, quan amb l'equip que vam posar-nos a treballar amb això, que gent doncs, del món periodístic basada, vam dir, siguem molt anglosaxons. És a dir, si no hi ha xifres, no volem. Vull dir, intentem fer un llibre que sigui molt de fets, no de creences. I ho hem intentat. Potser en alguna resposta se'ns ha anat la mà, però intentem anar sempre tocant a terra.
L'equip aquest, tu dius, són bàsicament periodistes, però periodístic, no has dit periodistes, has dit periodístic, que no és necessàriament el mateix, eh? Però és complicat gestionar aquestes 15 associacions, 14 associacions, o això és una demostració més d'aquesta capacitat unitària que s'està... Jo a vegades ara faig la cosa de dir, sobretot ara que el PSC comença a canviar de direcció, que això acabarà seguint de nou l'Assemblea de Catalunya contra el règim.
Està bé, no? Està ben vist.
I fa una mica aquesta sensació, no?, de l'Assemblea de Catalunya, no?, grups, grupuscles, de tot, però amb un objectiu, dos objectius molt traçats i capaços de confluir en molt poques coses, però de confluir-hi molt seriosament.
Sí, jo crec que això és una bona notícia, perquè amb la tradició també que hi ha hagut de fragmentació en el moviment independentista...
Fins fa quatre dies estàvem encara dient que cada vegada surt una plataforma o un col·lectiu nou i tots barallats entre tots.
Això és molt bo. Jo, la meva experiència coordinant el projecte és boníssima. Vull dir, més boníssima que com a ciutadà que durant tota la meva vida he vist com la gent es barallava. Per tant... Aquí va haver uns acords genèrics per tirar endavant això i de principi, i després les entitats van fer confiança a un equip, diguem, petit, de gent que agafava la informació i la elaborava. Hi va haver, evidentment, un procés de verificació, tothom va veure el que s'havia de publicar, hi va haver esmenes, un procés d'esmenes, de comentaris, i a partir d'aquí es va treballar molt bé. En aquest sentit, jo vull donar les gràcies explícitament a tothom de les entitats pel tarannà col·laboratiu. Això no ho pot fer si la gent no hi posa el coll i l'actitud. L'actitud va ser molt bona, tant de bo sigui l'actitud que mantinguem fins al dia que puguem dir ja som nosaltres sols, no?
Ara estàvem parlant del llibre aquest com una eina molt... en clau interna, per explicar a la gent de casa nostra quins beneficis pot tenir la independència, com pot ser, com podria ser una república catalana, però això, i a més està fet en anglès, la web i una de les edicions del llibre també en anglès, clar, això també és una eina cap enfora.
Sí.
Com ho esteu vehiculant, això, com a argumentari per anar a ensenyar a entitats, a institucions, a gent que pensa, a gent que té influència? Clar, això és una eina que els hi pot ser de molta utilitat, també, no?
Doncs ràpidament vam pensar que havíem de fer l'anglès, sobretot per ajudar això els periodistes, els diplomàtics, els visitants que passen per aquí, perquè hi ha un tipus de prescriptor, que es diria avui en dia, que està interessat per la independència de Catalunya i per aquest procés, i que necessita un material, i que si el tens fet millor. Ho vam tenir claríssim. I en el cas del llibre hem notat que ràpidament molta gent ens ha començat a fer comandes, per exemple, sectors de partits o del govern o d'entitats que diuen, no, és que nosaltres tenim una trobada amb no sé qui i portem uns quants llibres perquè ve gent de tot arreu i els donarem el llibre. Per exemple, el dia del concert, doncs la roda de premsa que es va fer allà en el camp amb periodistes estrangers se'ls va donar el llibre, per exemple. Bueno, és un material, i em consta que en la diplomàcia aquesta paral·lela que estem fent, pública, privada, civil, doncs el llibre ja està interessant molt, i l'editor s'ha sorprès perquè pensava que l'edició en anglès seria deficitària, i de moment diu no, està anant bé.
Bueno, aquí n'hi ha també precedents, per exemple, el llibre de l'Alice Castro,
sí,
editat per l'Alice Castro, el WhatsApp Catalunya, també va ser un èxit sorprenent, sí, perquè és evident que la situació del país és una situació que ara mateix està cridant molt l'atenció a fora, no?
I val a dir que no hi ha gaire llibres en anglès sobre el procés, per tant, hi ha el de l'Alice Castro, em sembla que algun més, i el Clauer, o sigui que jo crec que això és bo. I sobretot ara, diguem, en un moment el que necessitem aquesta associació amb actors exteriors i que se'ns expliqui bé i arribar, com sabeu, a tothom, no?
Això és l'internauta aquesta setmana parlant de política. Ja sabeu que així, amb l'excusa de les webs i les coses que fa la gent, el que parlem és sobre el que fa la gent amb la tecnologia, no sobre tecnologia, això ja no té massa sentit avui en dia. El clauer.cat, aquesta web que es va posar en marxa fa uns mesos amb el suport de 14 entitats de la societat civil per explicar les claus sobre la independència de Catalunya, coses d'aquest estil, no? Què passarà amb les pensions, què passarà amb els ferrocarrils, o si tindrem exèrcit o deixarem de tenir-lo, que ara, i aquesta és l'excusa, diguem, per tenir avui a Francesc Marc Álvaro amb nosaltres, s'ha convertit, gràcies a l'editorial Coma Negra, en aquest llibre, edició trilingüe, català, espanyol i anglès, aquest llibre, claus sobre la independència de Catalunya.
L'internauta, amb Vicent Partal.
Saps què? Gencat.mobi és el portal per a mòbils de la Generalitat de Catalunya i permet consultar diversos serveis gratuïts siguis on siguis, només amb el teu telèfon mòbil. Pots localitzar els transports públics més propers, consultar-ne els horaris i dissenyar l'itinerari que més t'interessi. O si vas amb cotxe, veure a temps real l'estat del trànsit. Així podràs evitar incidències. Et moguis com et moguis, consulta la previsió del temps al teu municipi. I si amenaça pluja, tens el mapa de precipitacions, que s'actualitza cada 6 minuts. Saps què? Amb Gencat.mobi pots consultar serveis de la Generalitat amb el teu mòbil, en qualsevol moment i des de qualsevol lloc. Generalitat de Catalunya.
Tinc més de 500 amics a internet, però no hi ha res com abraçar i sentir els qui realment estan a prop meu.
Si tens entre 14 i 25 anys, apunta't al programa Jove de la Caixa. Podràs disposar d'avantatges i descomptes en lleure, cultura i viatges i tindràs accés a beques, habitatge, feina, voluntariat i molt més. Informa't a lkxa.com. Som joves com tu.
Això és l'internauta aquesta setmana, parlant amb Francesc Marc Álvaro, arran la conversió en llibre de la web www.elclauer.cat, que ara ha aparegut en llibre amb el títol de Clau sobre la independència de Catalunya, edició trilingüe, versió en català, versió en espanyol, versió en anglès, intentant explicar aquestes preguntes a peu de carrer, concretes i que es poden contestar de forma tangible i no especulativa, com venia a definir Francesc Marc Álvaro. Comentàvem fa un moment aquesta situació que jo crec que no som conscients, que a vegades ens hem de parar un segon i pensar, ostres, no? Estem parlant amb una verosimilitud sobre la perspectiva de la República Catalana que només fa 2 anys, 3 anys, no dic ja 5 o 10, ens hauria semblat impossible, no? Això és un gran canvi per a la societat catalana, és un canvi brutal, sí. No?
Encara no, jo crec que encara ens costa explicar, no? Perquè tot ha passat molt ràpid. Jo l'altre dia vaig fer un article per Serra d'Or que sortirà, diguem, d'aquí uns dies, diguem, encara sortirà a la tardor, i parlava de l'any de la desconnexió. Jo crec que aquest ha sigut l'any de la desconnexió per molta gent, eh? Diguem, pels independentistes de sempre no, però per el nou independentisme, el nou sobiranisme, que és la gent que de cop i volta ha donat aquest gruix nou al moviment, és l'any de la desconnexió mental. És a dir, adonar-se que el projecte d'Espanya i de l'autonomia és un nou projecte i que cal anar a una altra banda. I això ha accelerat tota l'agenda política. Té la foto en la manifestació, però jo crec que ja s'havia acabat, com sabeu, amb la sentència del Tribunal Constitucional i amb la manifestació de l'any 10, i ha anat acumulant, i ha anat sumant sectors, i ha anat fent canviar gent que era clarament partidària de l'estat o quo. El que ha passat amb sectors de Convergència, amb sectors del PSC, amb sectors empresarials, amb sectors culturals o acadèmics, que mai havien expressat cap mena de decantament per això, jo crec que és molt rellevant. I aquest any de la desconnexió és el que fa que ara, com tu deies, Vicent, estiguem parlant d'una cosa que semblava una utopia com un fet possible.
És curiós perquè fa uns dies va haver un article del Frankfurter Allgemeine Zeitung molt comentat, no?, en el qual precisament el periodista que havia visitat Barcelona era un article comentant diverses situacions a Europa, però el que visitava Barcelona deia una frase que a mi em va cridar molt l'atenció, no? Deia, és que Espanya a Barcelona ja no existeix. Que evidentment no és això, és obvi, no? Però des del punt de vista periodístic i per explicar-li al lector alemany el que està passant, em va semblar brillant, no? És a dir, n'hi ha aquesta... seria aquesta desconnexió de la qual parles, no? La realitat emotiva òbviament que existeix, hi ha el govern militar i el govern civil i el govern no sé què i en fi, tot l'aparell d'estat existeix, no n'hi ha dubte, no? Però ha deixat d'existir civilment, no? La societat ja no hi compta, no? Com si diguem, és una sensació molt poderosa, no? I hi diria que aquest era el gran problema d'Espanya, que havent passat això, Espanya no té projecte per a Catalunya, deia, i per tant, doncs això difícilment podrà fer res, no? Quan en canvi, a l'altra banda, com demostra el llibre, la web, etcètera, etcètera, i en fi, tot el moviment de tot tipus, n'hi ha un projecte molt sòlid, no? És a dir, els sobiranismes podran discutir moltes coses, però que és un projecte sòlid, això no discuteix ni el francès de carreres, per dir un nom paradigmàtic, no?
Sí, és un projecte sòlid i és un projecte que jo crec que té una gran virtut que fa que la gent es torni a reencantar amb la política, cosa que és molt difícil avui. Perquè a la vegada és un projecte per una altra política, o per una política altra, si voleu dir-ho així. Jo el que observo, quan vas per aquest món a fer xerrades i et mous en ambient de gent no del tot convençuda o que s'està convencent, és que un factor que estira molta gent a dir endavant, doncs, em sembla interessant això, jo també vull ser-hi, és que la possibilitat de fer una república catalana també és la possibilitat de fer una altra política. Faig una correcció. Jo crec que tampoc hem de prometre una república ideal. És a dir, en el futur, un estat català independent tindrà corruptes, sí. Tindrà malfactors, sí. Tindrà incompetents, sí. Però tothom té com la intuïció de que intentarem que n'hi hagi menys dels que hem tingut en aquest estat espanyol que encara paguem. Que intentarem que les mesures de control, de seguretat, els controls democràtics, els processos, la transparència, siguin d'una qualitat substantivament superior al que hem viscut com a espanyols. I jo crec que això sí que engresca molt. I això connecta, jo crec que no en som prou conscients, amb tota la història del catalanisme, també abans del sobiranisme. És a dir, l'any 1901, quan apareix l'eclosió del catalanisme polític, i conquesten per primer cop l'espai electoral contra els partits de la Restauració, guanyen per catalanistes i per regeneradors. El que passa en aquell moment, la regeneració no vol sortir d'Espanya, sinó que vol fer una Espanya nova. Però al fons és el mateix, és una altra política. Ara hem necessitat més de 100 anys per dir aquesta altra política ja no la podem fer dins d'Espanya. Hem de fer fora d'Espanya, nosaltres. Però la llavor és la mateixa, i em sembla que això ens dona molta força, perquè vol dir que no estàvem equivocats en la idea, sinó només en la ubicació. Dins d'Espanya no, fora d'Espanya sí.
És que això que dius pot ser un arma de doble fil, segons com. És a dir, és clar que això és un argument a favor del sobiranisme, però també pot ser que, i em sembla que en certa manera ja comença a ser, que l'unionisme utilitza això mateix de dir, és que ells en realitat volen fer la mateixa política. És a dir, volen fer un estat nou per continuar reproduint els mateixos vicis i els mateixos mals de l'estat antic, no?
Ens diuen.
Sí, poden dir, no? És a dir, com que partim d'una realitat, d'una societat que realment està molt desencantada amb la política, que està patint molt les conseqüències de la crisi, sectors més regeneradors, no? Que es presenten com a tals, UPyD, Ciutadans, fins i tot, diuen és que aquesta gent volen reproduir els mateixos esquemes i mals i vicis de l'antic de l'estat espanyol actual, però fer-los en la seva capelleta, no? En la seva Catalunya i tal, no? Vull dir que això és un argument que també pot ser utilitzat, en certa manera, per aquest unionisme, no?
Clar, sí, és veritat, perquè també és veritat que en el sobiranisme hi ha la vella i la nova política. És a dir, jo crec que la majoria de gent que surt al carrer l'11 de setembre vol un estat propi i vol una política diferent, però també s'hi apunten gent de la vella política, però això és inevitable. I s'ha esmentat UPyD, però clar, UPyD a nivell d'Espanya proposen una nova política, però la seva líder és una senyora que fa molts anys que fa política. Vull dir que passen aquestes coses. Però a mi em sembla que el que dona força al moviment sobiranista és aquest horitzó que no només imagina que podrem organitzar-nos la vida i autogovernar-nos de debò, sinó que intentarem fer-ho millor. I la gent que es va manifestar el dia 11 està tant en contra del Bárcenas i dels ERES d'Andalusia, però també en contra del Millet. Jo crec que això és molt... i del que representa Millet, eh? I jo crec que això dona molta força i, en tot cas, i és un debat interessant, qüestiona el paper que han de tenir els representants de la vella política en aquest sobiranisme. És a dir, què passarà amb els partits més de l'establishment, què passarà amb Convergència, què passarà amb el PSC. No hi ha, des del punt de vista del més o menys sobiranisme, sinó des del punt de vista de la més gran o més petita qualitat democràtica, que jo crec que hi és aquest debat en tot això que tenim aquí al damunt, i no cal que hi sigui només perquè de cop i volta doncs ens apareix, no sé, la Monja Forcades i fa un discurs maximalista. No, jo crec que hi és amb tothom, hi és amb tothom. O sigui, no conec ningú del sobiranisme que digui vull fer un estat català però ja em va bé el que tenim. No, volem fer un estat català que tingui doncs una separació de poders més clara que la que hem viscut, que tingui uns mecanismes de control del finançament dels partits. I això hi és. Vaja, ho heu notat, suposo, no? Mm. És evident.
Jo penso que aquí n'hi ha una proposta de llibre a fer, també, que és les 100 coses que hauríem de copiar, no? A mi m'agrada dir, no, a mi m'agrada dir que la clau de tot plegat és no espanyoletjar. O sigui, nosaltres hem viscut tota la nostra vida com a espanyols i, per tant, pensem, com a espanyols des del sud, com a francesos des del nord i com a andorrans des d'Andorra, però ara, bàsicament, ens permeteu els oients de fora que ens limitem a això. I, per tant, ens pensem que això que passa a Espanya és lo normal. En canvi, obris la porta, no espanyoletges, i comences a trobar solucions a tots els problemes, però, diguem, és a dir, per exemple, Dinamarca és el país del món que té la menor percepció de corrupció, perquè clar, la corrupció pot existir i si no la veus no la perceps, no? Però diguem, ja ens agradaria a tots tindre, diguem, la percepció de corrupció que té Dinamarca, però això no passa perquè sí, passa perquè n'hi ha unes lleis que ordenen la vida danesa d'una forma que fan gairebé impossible la corrupció, no? Clar, aquest exercici de copiar, de fer allò el senyor Pla deia que l'únic, com ho deia, que l'única discussió ètica amb la còpia no era si copiar o no, sinó com ho feies per copiar bé, no? Sí, sí. Aleshores, bueno, pues la bona còpia és un exercici que caldrà fer, no? És a dir, mi mare de dir que això és tindre un full en blanc. Nosaltres, l'endemà de la proclamació d'independència, tenim un full en blanc. Entenem. I podem decidir tot, no com ara, no? I per tant, de la capacitat de no espanyoletjar dependrà en bona part que siga possible això o no.
Sí, no? Sí. Fixa't que per anar amb aquest viatge a la història amunt i avall, no? De fet, Prat de la Riba, que no era sobiranista, però sí té una idea de l'Estat al cap, què fa? Copia els alemanys. Copia el model, diguem, els alemanys, el model germànic, d'administració. Perquè sap que no li serveix el model meridional, no? I el model espanyol ni meridional, ni el francès, sinó on va ell? A copiar els germànics. Bé, jo crec que ara, en el món aquest tan global, on és més fàcil fer el que va fer Prat de la Riba, els constituents nostres hauran d'anar a Dinamarca, on sigui, a Finlàndia, on algunes coses potser fi, on toqui, o Nova Zelanda, i veure quins models, no? Ho podem fer, jo crec que això és engrescador.
I d'això que deies, Vicent, de l'espanyolejar, del no espanyolejar, ara em pensava, me'n recordava d'aquella entrevista que vam publicar no fa gaire amb l'Àngel Castiñeira, que parlava dels valors, no? De, en certa manera, d'aprofitar tot plegat per recuperar i posar en valor, valgui la redundància, tota una sèrie de valors propis d'aquest país, com són la constància, l'esforç, la generositat, la solidaritat, que amb tots aquests anys que hem passat, sobretot de bombolla immobiliària, d'enriquiment fàcil, etc., es poden haver anat perdent, no? I llavors, doncs, o sigui, hi ha la qüestió aquesta de fixar-nos en què hem fet altres països per construir els seus estats, però també alhora veure nosaltres quina tradició
fer
de valors tenim.
Sí, sí.
Sí, però fent una mica d'advocat del diable, i estant d'acord amb el que dius, també hem de vigilar perquè a vegades també espanyolitzem o ens espanyolitzem sense saber-ho. Vull dir, també tenim tics, al final, en definitiva, en clau de colonització també tenim una part de vicis del colonitzador i, per exemple, jo crec que aquí és molt evident que les elites catalanes també tenen vicis de les elites espanyoles, comparteixen això. A mi m'agrada dir que la lluita del sobiranisme d'aquests últims anys també és una lluita de classes, i ho dic en cursiva perquè no parlo com els anys 70, però és una lluita de classes en el sentit que són les classes mitjanes, la gent que viu del seu salari, que pateix les pressions fiscals més altes, que també és la que fa més solidaritat cap endins i cap enfora, que s'ha rebel·lat contra unes elites catalanes i espanyoles que tenien una manera de fer que no interessa ja. I en aquest sentit, així com sovint es diu, home, el nostre enemic, quin és l'enemic del procés sobiranista? Home, els poders espanyols, però també les elites espanyoles i una part de les elites catalanes. Intentem guanyar una part de les catalanes a favor de la causa, però sabem que hi haurà una part d'elits catalanes que estan en contra.
Que no els interessa.
Que no els interessa. I això, vaja, és molt evident ja, no?
I tu, des de la teua alimara, diguem, on pots veure el futur, en quin punt sembla que estem? Com... I ara, per exemple, jo tinc la sensació, te faig una mica l'advocat del diable era jo, jo tinc la sensació que el procés està molt encarrilat, però que n'hi ha, que s'ha de transformar en una data pel referèndum, que ha d'haver una data pel referèndum i un pla de com es fa el referèndum, i que això després ha de conduir a la proclamació, però que n'hi ha un cert obstacle pel que fa als partits, és a dir, una certa, no sé si dir por o tensió dins de Convergència i Unió, que està passant un fenomen clau, que és aquest desmembrament visible aquesta setmana ja del Partit dels Socialistes, ja ha esclatat, i per tant i que de la forma que ha esclatat irremediablement, em sembla a mi, la part catalanista anirà no cap al dret a decidir, sinó cap a la independència. No, per la lògica de la dinàmica d'enfrontament, com que la direcció no ha reaccionat amb cintura i proposant un diàleg, sinó proposant l'exclusió, doncs els exclosos aniran al final del camí, no es quedaran a meitat, no? I n'hi ha aquest punt ara com l'horitzó 2014, en el qual tothom donem per sentat que cal votar i que és el moment, que tot acaba concentrant-se al 2014, que suposa que el Caró Rovira deu estar rient a gust, perquè quan ho va dir ell el van titllar de boig tots, i mira, jo crec que és casualitat, però vaja, cal reconèixer-li, no? Això. En quin punt et sembla tu que estem? No sé si aquest retrat que jo he dibuixat el comparteixes en part.
En part sí. Hi ha una qüestió que jo crec que és una de les febleses de tot el moviment sobiranista, i insisteixo on te puc ho dic, que és fer molt d'èmfasi en dir coses als partits des de la societat civil, què heu de fer, la data que heu de posar, i està bé que hi hagi una data, no ho nego, però per mi, diguem, mentre això no s'allargui i no se'ns faci passant cançons, no és tan important com una altra cosa que diré. Crec que la societat civil ja està bé que pressioni els polítics, però crec que hauria de fer una altra feina, que és la que jo veig més estratègica i més capital per guanyar, que és muscular el que tenim. És a dir, ara tenim una velocitat de creuer i una inèrcia molt bona, però crec que ens falta massa crítica. Vull ser just, és a dir, hem crescut molt, però penso que no hem crescut prou per guanyar si ara féssim el referèndum. Si ara tu em dius, si ara el féssim, voldria tenir més musculació. Que, quan dic musculació, què vull dir? Que, per exemple, hem de penetrar en territoris de la ciutadania que no hem penetrat. Hem de fer una pedagogia interna entre catalans, això, d'explicar les raons. I aquí hi ha una gestió del temps molt diabòlica, com sempre en política, que és, si triguem massa a fer el referèndum, malament, però si el fem massa aviat i no hem fet aquesta feina d'extensió per assegurar una bona possibilitat de victòria, també ens la juguem molt. Quin és el moment adequat? Clar, si sabés això, ja sabríem...
Tindries la medalla.
Tindríem la medalla del procés, no? Però per això jo no sóc molt partidari d'aquesta etiqueta que triomfa tant del tenir pressa. Jo sempre he dit, substituïm-la pel tenir feina, perquè el referèndum l'hem de fer aviat, però l'hem de fer quan nosaltres tinguem una certesa d'aquest muscle. I aquest és el meu punt, diguem, d'autocrítica i de prevenció, perquè sovint els que estem convençuts tendim a l'entusiasme, i això és normal, és evident, sortim del concert, estem entusiasmats, fem el clauer, estem entusiasmats, però a mi em passa una cosa que jo crec que ens passa a tots a escala, que és que quan ens trobem al nostre barri, amb els nostres familiars, amb el nostre cunyat, no tothom està convençut. I aleshores hem de començar a pensar, bé, aquests també els hem de guanyar. Si no els guanyem, no assegurem. I jo crec que en el món sobiranista sempre estem una mica massa pendents de l'entusiasme i poc de la feina a fer. Sí. Sé que això és autocrític, i jo això, com que ho dic a l'interior d'Òmnium, i ho he escrit, ho puc dir aquí. No confondre això amb una altra cosa, que és la gent que vol dilatar el procés perquè no li interessa. Que aquests són uns altres, aquests ja els coneixem i el que diuen és, ja el farem perquè no el volen fer, però bueno, crec que els tenim detectats. Jo crec que sí, que en el món sobiranista hauríem de ser més estratègics en fer el que n'hem dit la taca d'oli, on hem dit el porta per porta, on hem dit la guerra per barris. Jo m'ho imagino com la batalla de Stalingrad, hem de guanyar casa per casa. I jo m'ho apunto, a veure, jo visc en un immoble que són 7 veïns de la segona corona de Barcelona, és a dir, una població que està menys, diguem, favorable al moviment que la gent d'Osona, per exemple. Doncs a la meva escala podria dir que no hi ha cap hostil al procés, però que l'únic convençut sóc jo, i som 7 veïns, per tant, si faig una mica d'estadística de proporció així una mica feta patillera, però hi ha feina, vol dir que he d'agafar els meus 6 veïns, segurament d'aquests 6 n'hi haurà una proporció que mai la podré convèncer, però no ho he fet encara. Si jo no ho he fet, què hem de fer?
No, potser hi ha molta gent, aquesta massa crítica que no arribem, és aquesta que quan els hi pregunten en una enquesta si votarien sí, si demà hi hagués un referèndum, potser amb una mica la lleugera poden respondre sí, però si efectivament hi hagués el referèndum,
també és veritat que ho he sentit explicar al Vicent, i crec que en el seu últim llibre també ho explica, que quan les coses es desencadenen hi ha un rodar d'il·lusió que enganxa molta gent, i no ho nego, i per tant segur que uns quants dels meus veïns s'enganxarien a aquesta roda, però preparem-los una mica, no sé si m'explico, eh?
Sí, perfectament, sí. N'hi ha un detall que jo crec que és important a tindre en compte, que és que a Europa, amb la sola excepció de Kosovo, els processos d'independència tots s'han mogut en una franja màxima de 4 anys. Entenem que el procés d'independència no acaba en la proclamació, acaba amb la Constitució. No? I per tant, diguem, posem com a data l'11 de setembre, per tant, no estaríem encara en el primer any. Diguem que en aquest sentit anem bé. No n'hi ha pressa, anem bé, no? Però tampoc podem dilatar-ho en excés, perquè clar, si es fa el referèndum el 2014 o principis del 2015, vale, però si no ja ens eneixim de la mitjana, suposant que s'hagi de respectar la mitjana, però vaja, quan ha passat a tot arreu és que algun sentit tindrà, sí, tampoc podem allò, no? Activitats del clauer.cat, diguem, a banda de la web i el llibre, en teniu pensades més? o us concentreu molt a que penseu que aquest és el paper i ja està?
Bueno, Òmnium i totes les entitats que firmem això tenim diversos programes i alguns són coincidents. Per exemple, doncs ens trobem l'Assemblea Òmnium i el Cercle Català i no sé què fent coses sobre el territori, fent aquesta pedagogia. Això està bé. I el clauer és una eina. Diguem, el clauer ajuda. Jo en les presentacions que fem dic que això és una eina i no en dic una arma, tot i que estem en una guerra. Dic que és una eina perquè és per construir, però estem en una guerra i per tant és un material bèl·lic això, però és per construir, per això no vull dir una arma.
Activitats... És una arma de construcció massiva.
Sí, està bé, una arma, m'agrada, faré servir, t'ho agafo, Vicent. Doncs, activitats, presentar la web, presentar el llibre, i el que ha fet gràcia que és que com que fem altres coses aquests 14 junts, ara ja se n'ha dit el grup del clauer. El concert estava, diguem, d'alguna manera també el grup del clauer, i hi ha unes reunions de coordinació per diverses activitats i ha quedat el grup del clauer. Bueno, és bonic.
Veus, és curiós perquè a vegades aconseguir aquest tipus d'unitats sembla una cosa dificilíssima, i quin nom posarem, i quin no sé què, i quin logo, i al final la pràctica acaba convertint les coses en...
Sí, sí.
En reals i en molt senzilles, no?
Però vaja, aprofito els vostres micròfons que són molt escoltats per dir que totes les entitats estem molt obertes a propostes del territori, de tothom, de fer una mica a mi del que vulgueu. Vull dir que estem oberts a que se'ns cridi si podem bonament i anirem.
Molt bé, doncs ja ho sabeu, tots els que tingueu interès en això, www.elclauer.cat, òbviament www.omnium.cat i totes la resta de les 14 organitzacions que formen part d'aquest projecte. El llibre en el qual ha derivat la web el trobareu a l'editorial Coma Negra, www.comanegra.com, i de tot plegat n'anirem sentint a parlar molt aquest estiu que té en previsió una tornada ja molt forta amb la cadena humana de l'11 de setembre. Francesc Marc Álvaro, moltes gràcies, primer per la feina que feu i després per haver compartit aquesta hora de l'internauta amb nosaltres. A seguir treballant i a seguir-nos.
Gràcies a vosaltres per poder, diguem, ajudar a difondre aquesta feina.
Gràcies, Francesc Marc, Josep Casulleres, igual, Jordi Carreño a l'altra banda dels vidres. Com sabeu, aquesta temporada acabem sempre amb una cançó d'aquestes que es registren en acústic a VilaWeb Televisió, en concret un gran grup d'Alcoi, Artur Caravan, amb l'himne a l'alegria, i ja sabeu, com sempre, cada dia, a les 24 hores del dia, tota la informació del país i del món la podeu trobar a www.vilaweb.cat. Ens trobarem la setmana vinent en un altre programa, un dels últims de la temporada ja, pràcticament em sembla que el penúltim d'aquesta temporada de l'Internauta. Fins la setmana vinent.
S'allunya cada pas, esborra les senyals i no es torna cap cosa. Com que els dies han canviat, no trobarem cap lloc per estar dins o fora. Sembràvem per recollir estès, i ara ens tens de nou de volta cap a casa. Els fets es queden enganxats com trens estavellats que avancen sense rodes. I quan regna el desengany, tots miren cap al cel, ningú té les respostes. Besàvem amb capritxositat i ara s'ha esgotat el temps d'olor a roses. Thank you. somniàvem amb un futur daurat que ha desancorat com un vaixell fantasma. Ves i llava't els cabells, afanya't tu també, si creus que tot s'acaba. Jo no et puc assegurar si t'estaré esperant.